com està el nostre oientat, que els professors de català es tapin les orelles.
Sí, ara, totalment. Eh?
Exacte, dies de molta pluja, molt fred, però res que no arregli una beguda calenteta, una manta i un llibre o una sèrie o un podcast com el nostre, en aquest cas.
Avui a l'estudi amb el Gabino Martínez. Hola.
Hola, hola, segons em diu el guió.
Bueno, pots dir el que vulguis, també tenim a la Maria Pérez. Hola, com estàs?
Doncs la veritat és que estic molt bé. Molt cansada d'acabar els carnavals.
Molt bé, eh?
Però
heroïna,
contenta...
Heroïna. 10 carnavals, no? Deies que has fet 10 rues.
10 rues. Els meus genolls no pensen el mateix, però bé, molt bé, molt bé. A més, avui no tenim un, sinó que tenim dos convidats. Estem molt i molt contentes, però els presentarem d'aquí una estona i deixarem una mica més en l'aire aquestes presentacions.
Per tant, benvingudes una setmana més al programa del Cultius Culturals, que comencem.
Quan de cop t'he vist amb sang freda i preparada, se m'emporten cap endins els sentits que m'atrapaven. Quan de cop t'he vist sense buscar res a canvi, que sabem que aquesta nit no ens porta per cap camí. Jo em sento lliure i sé que si encara em mires ja no vull viure el que buscava aquells dies i veure que aquestes coses tal com venen van marxant i ara em sobren les paraules per dir-te el que em va passar. Si ja no sé què faig aquí, si ja no sé què vols de mi, si ja no sé per què seguir.
Recordem que som els membres del Cultius Culturals, projecte cultural en el que portem 12 anys i que des de fa 5, en versió podcast, enguany estrenant-nos a la ràdio en directe aquí a Tarragona Ràdio.
Avui tenim un guió bastant ple de buits, si és perquè tant la secció de la Maria com la de la Guiomar, que capitanejarà avui el Pisco Labis, són sorpresa.
Nervis.
Nervis, misteri, però no patiu, que en res us ho desvetllem tot.
Mentrestant, que vagi sonant la nostra sintonia.
Que per qui no ho sàpiga, són al·lèrgiques al pol·len amb la cançó Anestèsia Total.
Volien. I si algun dia tornen a venir a fer-me dubtar, sonarà que jo m'estimo més del que tu ets capaç. Si ja no sé què faig aquí, si ja no sé què vols de mi... Si
els Cultius Culturals, el programa de cultura que no sabies que estaves esperant.
Caic en una espiral anestèsia.
Bé, l'enquesta d'aquesta setmana ha tingut un 50% d'encerts, per tant, enhorabona a qui l'heu encertada. Era la batalla de Tatuán, del reusenc Marià Fortuny, una obra que es va elaborar el 1862 durant la plenitud del segle XIX. Està considerada de gènere històric, que encapçala l'esplendor romàntic d'un passat observat amb nostàlgia i que està estretament lligat amb els ideals del romanticisme. És un quadre gegantí de 3 metres d'alçada i gairebé 10 metres d'amplada. Us convidem a que aneu a veure-ho al Museu Nacional d'Art de Catalunya i sobretot asseure-us a un dels banquets de la sala per poder admirar tots els detalls.
La batalla de Tatuán, com ha dit el Gavino, englobada dintre de la guerra d'Àfrica, exactament de la guerra hispano-marroquí del 1859, del 1849-1850, que és la guerra on precisament apareix el nostre estimat general Prim,
molts reusencs,
que està enterrat a Reus i que la seva mòmia exhumada no fa masses anys semblava que vingués d'esquiar una setmana a la Vall Fosca sense crema solar a la cara.
Quina portada, imatge. Recordo, aquella portada del diari.
Una dent,
sí,
solament.
Sí, no, totalment.
Quin horror. Quin
els convidats d'avui la recorden, aquesta imatge? Doncs l'heu de buscar.
Això era Masfiquis d'Història.
Sí, l'heu de buscar.
Ja pot ser, ja pot ser. El gènere històric està ple de quadres relacionats amb batalles. És una època on hi predominen els paisatges romàntics, també plens de misteri i significats, i envoltada d'un període de revolucions i guerres que va fer que els quadres històrics fossin cabdals per donar èmfasi a aquest passat mític i legendari, explicant una història de manera escenogràfica, donant motius pels que es lluitava. En aquest cas és un quadre de batalla, d'una batalla que tingué lloc 10 anys abans de pintar-se el quadre. La seva intenció era propagandística i alhora d'engrandir aquest ideal orientalitzant que tant agradava als autors de llavors.
La figura de Marià Fortuny és una figura cabdal en l'art pictòric català del segle XIX. És un gran exponent del romanticisme, però també d'aquell orientalisme que té tantes arestes, ja que va convertir cultures en una moda occidental amb personatges i històries del nord d'Àfrica, de l'Orient Pròxim o l'Àsia, com si fossin una realitat homogènia. Es tractava, doncs, d'una imitació o mistificació d'aquests aspectes principals, exagerant, a més, els tòpics.
Per acabar, perdoneu, parlem que l'escenografia és clau per entendre aquesta pintura historicista. Són grans murals en els que es crea un relat èpic, creen un ambient, escenifiquen una història, més que un relat. De fet, aturar-se al MNAC davant de la magna obra del Rausenc és com veure una pel·lícula històrica quieta. S'entén fàcilment, es prioritza l'èpica i, per tant, és una realitat creada per un artista que no té per què ajustar-se a la realitat.
Doncs avui, com ja dèiem, estem especialment contentes perquè tenim aquí a una tercera part dels nostres companys del No Som Ningú, en Pau Melero.
Ué!
I l'Adrià Jurado.
Ué!
Ha sortit millor això d'estadi de futbol, que l'altra vegada.
Ah!
Molt bé.
Bueno, pues, aviam. Jo ho vaig intentar, ho vaig ficar al guió i no va sortir bé. Avui
bueno,
sí.
Perdona.
Els portarem cada setmana perquè facin això.
O us gravarem i us posarem.
Exacte, cap problema. Cap mena de problema.
No Som Ningú, per aquells o aquelles que no ho sàpiguen, que deuen ser poquetes persones, és un programa de cinema que s'emet cada dimarts a les 9, just quan acaba el Cultius, i que el seu lema és cinema de proximitat contra tota autoritat.
La peça d'avui que acabem d'explicar és un quadre de guerra, una escenografia que ens explica una història. I què és el cinema sinó un conjunt d'escenografies i d'imatges que ens expliquen una història? Potser, posats a triar reusencs per anomenar premis cinematogràfics, podria haver estat Fortuny en lloc de Gaudí. Això ho ha ficat el Gavino.
A més, tindria l'al·licient de com pronunciar correctament aquesta NY, saps?
Fortuny, els premis Fortuny.
I el Fortuny és millor.
Està xulo, m'agrada. Que ben s'ho està venent el Gavino, Molt bé, molt bé, compro.
Seria una aliada,
Quants memes a la PM,
En aquest cas, en qualsevol cas, els convidats d'avui els hem demanat, com a tots els convidats, una petita biografia. I això és el que ens ha descrit.
Doncs jo passaré a llegir la biografia del Pau. El Pau diu Pau Melero, legalment Pablo. És profe d'anglès, però té ànima o té l'ànima posada en la música, el teatre i el cinema. Fa teatre a Meraki Teatre i, en general, sempre està ficat en algun sarau. Diu que li agrada fer riure, fer el pallasso i embolicar la troca quan cal. Si la gent el pot recordar per alguna cosa, segurament serà per tenir anticossos de la mononucleosi. Vaja. I per tenir una capacitat innata de vendre gel a un esquimal. Els seus contres, segons ell, són que si el trobes de festa, un 99% del que digui serà mentida. I si li treus les ulleres, ja pots guiar-lo perquè literalment diu que és un topo.
Jo pensava que anava a fer com un filtre d'aquestes coses.
No, tal qual.
A més, l'has fet així d'una manera que era impossible de retallar.
El filtre ha sigut ficar-ho en tercera persona en lloc d'en primera. Tot el canvi que hi ha passat.
Però ha quedat molt bé.
Jo ara estic patint, ja ni recordo el que he posat.
Doncs ara mateix t'ho dic, no passa res. Adrià Jurado ha estudiat comunicació audiovisual, va fer batxillerat d'arts plàstiques i sempre ha sigut un apassionat de la ficció. En concret, de la fantasia i la ciència-ficció. Sempre estressat perquè s'apunta literalment a tot, una mica com naltros, encara que sovint no arriba ni a la meitat de les coses. Li encanta el cinema i junt amb el Melero i en Corbalan fan el No Som Ningú, encara que per guanyar-se les garrofes treballa a dues feines, de tècnic de suport a la recerca a la URB i d'auxiliar de farmàcia al negoci familiar.
Sí, cap, la veritat.
Em sorprèn molt igualats,
no? De sobte, Adrià. És un aplaudiment a la teva carrera.
I ara donem pas, no?, a la cançó que ens han preparat els nostres convidats.
I la secció és seva.
És tota l'hora. Secció i cançó.
Molt bé.
Vinga, som-hi.
Esteu escoltant una de les peces que poso quan corro. Dels meus problemes, no t'imagines, no, quan corro literalment.
Quan corres de la guerra, eh?
Coses de la guerra, sí.
Coses perquè, de la guerra.
És el que té.
Ara venim a parlar.
Venim a parlar de guerra. Venim a parlar de problemàtiques.
Però no, això no és una tertúlia d'enreda...
No.
Bueno, de totes les guerres que hi ha al món, lamentables. Si no, venim a parlar de la guerra al cinema.
Fer de la guerra quelcom interessant per mirar. O sigui, pagar uns diners per veure gent passant problemes.
O per entendre lo cruel que és la guerra.
També.
Més que res. Perquè si una potser és de les guerres més realistes que hi ha en el món, potser estem parlant de... una pel·li que em sona molt, com es diu?
Omaha Beach.
Bueno, no, això no és, no, la, clar,
és, això és la batalla. Va passar, és salvar el soldat Ryan, d'acord?
Sí,
Matt Damon,
sí.
Un altre cop, ha de ser salvat, d'acord? I us hem classificat aquestes pel·lícules d'ordre de més realista a menys realista.
Ah, sí, xulo.
Val, sí, perquè... més a menys.
De okay. Més a menys. I vosaltres valorareu si... què valoreu amb una pel·lícula? Que sigui realista a nivell bèl·lic o no? Perquè potser tu vols fantasia.
Okay.
Igual que l'art. Potser doncs, aquell vestuari que ha pintat el pintor no era el vestuari, però queda molt més xulo així, no?
Okay.
Nos tenim salvant el soldat Ryan. Realisme, 9.5 de 10. La seqüència inicial...
Segons la nostra opinió.
Segons la nostra opinió, totalment subjectiva.
Totalment. Sí,
com totes les opinions.
Totes
les opinions.
La seqüència inicial del desembarcament de Normandia és brutalment realista. Spielberg la va rodar amb càmeres en mà, sense banda sonora, amb soldats mutilats i l'aigua tenyida de vermell. Veterans de la Segona Guerra Mundial han dit que és el més proper a reviure aquell infern. Si això no et posa els pèls de punta, res ho farà. O sigui, heu vist,
Salvat... Aquesta és la primera, o sigui, aquesta és la més realista.
La més realista. Vale.
Sí. O sigui, realment, els soldats mutilats eren...
Bueno, no eren de veritat.
Ah, vale, sí. Vale. Ah,
sí. No estava gravant en directe, eh?
Per això li falta el 0.5 fins al 10, no?
Clar, exacte.
L'excel·lència no es pot desitjar.
Per sort, en les pel·lícules bèl·liques, l'excel·lència no s'assoleix mai.
Faltaven caques. Perquè això és veritat que a les guerres, que això ho diu la muntanya de Juego de Tronos,
sí.
Clar, se't relaxa l'esfínter.
I
literalment la gent es cagava sobre,
clar,
les batalles.
I es pixava.
Es pixava.
Però pixar sí que surt, que es pixen, eh?
Pixar sí que surt.
Això sí que surt. Bueno, ho representen, es veu un pantaló.
Però el tema justament de la caca i del pipí és molt important a la guerra, bàsicament perquè provocava gran part de les malalties. Vull dir, molta gent moria per no una bona gestió dels residus, més que pues, per una pistola. Sí.
Com estava? Per gestionar els residus estaves tu?
No, clar, exacte.
Sí, sí. Estaves tu, mare, com si m'havies estat al Sabino una guerra, saps? I, joder, ja veus.
La guerra. Vaig a fer caca ja per no contaminar.
Sí, ara la Unió Europea haurà d'aplicar aquestes mesures, també.
Sí.
Haurà de fer... ens hem de rearmar, però eco-friendly.
Exacte.
Així que hem de dir que Spielberg...
clar, potser aconseguim uns policlins millors després d'aquest rearmament.
Bueno, parades, no. Ja sabem que això és la guerra, però s'ha de parar un mitja horeta, tothom ha d'anar al lavabo un moment...
Bueno, molt bé.
Can I go to the toilet, please?
Sí, sí. Bueno, però parlant d'altres guerres que també estan bastant ben representades, potser tenim la batalla de Stalingrad representada a la pel·lícula Enemy at the Gates, del 2001. És una pel·lícula que recrea la batalla més devastadora de la Segona Guerra Mundial, on l'exèrcit roig lluitava casa per casa contra els nazis. La tensió és màxima i el duel de franctiradors entre Vasily Sayitevs i el major Konik
Harris
és cinematogràficament espectacular. Això sí, potser aquesta part és la més Hollywood, és la menys real. Per això li he posat un 8 de 10.
Perquè
està, francament, en el seu moment, el 2001 va ser la pel·lícula més cara com a pel·lícula europea. O sigui que es va trencar tot i es van gastar a nivell pressupost, es van gastar... Si no, van tirar la casa per la finestra, podem dir.
Molt bé.
No, s'ha dit que, clar, una guerra de francotiradors 1 contra 1 és difícil de veure, més que res, perquè francotirador la cosa és que no et veiessin.
Sí, sí, exacte. No, però bueno, que la resta d'escenografia que es fa per tota aquesta pel·lícula és una passada, o sigui, es recrea Berlín, es recrea Stalingrad, o sigui, tota la pel·li en si hi ha una bogeria d'escenografia, si la podeu veure...
I a més era tot allò, no, que anaven per dins de les cases.
Exacte, exacte.
Recovecos,
sí,
no?
Sí, sí, o sigui, és... a nivell cinematogràfic és una bogeria de preparar això. O sigui que és molt bé aquesta pel·lícula, la veritat.
Que està guai. Aquí ja comencem a baixar perquè tenim la batalla de Gaugamela. Que jo pensava que era Gargamel, no?
No és molt recent.
No és molt recent, pel que sigui, perquè és de la pel·lícula Alexander. I del realisme ja passem al 6.5. O sigui, assolit...
La pel·li d'Alejandro Magno.
Sí, yes. Exacte.
Sí. El
Colin Farrell.
Colin Farrell.
Sí. Sí. Oliver Stone intenta capturar la magnitud de l'enfrontament entre Alexander el Gran i Darius III de Pèrsia, i els detalls tàctics són força acurats, però el film exagera el drama i, sobretot, el caos. I Colin Farrell amb una perruca rossa, com que no ajuda gaire la credibilitat.
I aquesta no és la pel·li, perdó, que la mare de... la
sembla més jove que ell,
perquè
és l'Angelina
Jolie,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Anava a fer aquest comentari.
Però sí, perquè sí. Té un ego, aquest home, Colin Farrell, que no se l'aguanta. És com, no, la meva mare ha de ser ella. És més jove, m'ha de ser igual.
Ja, ja.
Ja.
Però mira que bé, que és que clar, es conserva bé.
Qui, ell o ella?
Ella.
Clar,
clar, perquè
home, jo també ella no va a la guerra. Clar, en aquella època era una bona la guerra.
Exacte. Hem de dir que clar, cada cop és més complicat al cine, quan tires cap endarrere, òbviament com a tot, és més complicat pillar les fonts. Llavors, sí, clar, les estratègies militars de la Segona Guerra Mundial ho tens en un arxiu.
Però bueno, les, ja va fer molt millor feina que amb la pel·li de Napoleó, i això que era molt més fàcil recuperar-la.
No sé si era el de Napoleó o el de Gladiator, que deia allò de... No, Gladiator 2, els historiadors no estàveu allà, per saber.
És el Gladiator, Napoleó, és el mateix, tio.
És el mateix.
No hem volgut encetar gaire el tema de Ridley Scott, perquè millor ens estàvem una hora xerrant.
Ridley Scott era també el que va fer Gladiator 1.
Sí.
I què més?
Gladiator 2.
Ja.
Braveheart. No?
Braveheart, ja m'ho dius tot.
Blade Runner.
Blade Runner.
Ja, tu cas que com... Ja m'ho dius tot, molt diferents. Bueno,
ha fet coses molt bones i ha fet coses no tan bones.
Exacte, sí.
Yeah. Sí,
el
sí.
Futur distòpic ho treballa millor que no la història.
Sí. Lo d'inventar-se...
Això li
encanta. Treballa molt bé.
La, inventiva.
La inventiva la té molt bé.
Fer-ho xulo,
Fer-ho que diguis, oh, que jo això m'ho crec.
I parlant d'aquest director...
Parlant, sí, tenim... Braveheart, precisament, a la batalla de Stirling. És èpica. Pues si algú és Ridley Scott, és èpic.
Sí.
La veritat és que sí. Les càrregues amb espases i les destrals són brutals, les coses. Però hi ha un petit detallet, que els escocesos no portaven faldilles en aquella època. Res, petites coses, eh? I Mel Gibson se salta la història a la torera i afegeix discursos patriòtics inexistents, i bueno, a nivell d'acció molt bé, eh? Però a nivell històric, bueno, Ridley Scott en les seves coses.
Però aquest és Mel Gibson, ens hem equivocat tu i jo.
És no Mel Gibson a l'actor.
Clar, és veritat.
Sí, però està Mel Gibson, aquí ficat.
Sí, però el director... Aviam, m'estàs fent buscar això, Pau.
Busca, busca.
I fiqueu, realisme 5 sobre 10.
És 5, aquí és.
Sí.
Està,
ho aprovem.
Bueno, aprovat. Està aprovat.
Sí, sí.
És una S. Passa de curs.
Promociona.
El que passa és que amb això és en general, i després a les que queden també ho veurem, i és que es busca molts cops el tema de, ostres, perquè la gent ho entengui, tracta la gent de tonta, no? En plan, és com 300... No, és que li hem de posar un casc amb cresta vermella, és que si no la gent no entendrà que això és un espartano. Yeah. És que no ho entendrà. Aquí, no, és que ha de quedar...
Però 300 és, vull dir, és una risa perquè... Vull dir, a mi m'agrada 300 perquè està basat en un còmic, realment.
Ara ho xerrarem. 300
llavors,
és la següent.
L'estètica és de còmic.
No, perdó.
És el següent paràgraf.
Després t'ho preguntarem. Cap problema. No, però què? He sigut jo que he posat l'exemple, és culpa meva. Però sí, aquí igual, no? Estàs de ser escocesos i s'ha de veure que són escocesos, saps? És com a vegades a les pel·lícules de són espanyols. Joder, posa-li un algú flamenc, saps? Posa-li un toro. Posa-li un bou en algun lloc, perquè si no la gent no ho entendrà.
A Braveheart, Mel Gibson és actor i director.
Molt bé.
Ho ha fet tota la vegada.
Perquè el Mel Gibson és que ho pot amb tot.
Li agrada. Va fer la passió de Chris. I tu veus que has fet ell de Chris.
Li és igual.
Ell ja a tope.
Bueno, doncs, que veieu que per això ens diem no som ningú, perquè les dades que donem les fem així com així.
Però perquè així la gent ho busca, la gent ho busca.
Però m'ha agradat molt això de que dius que en aquella època els escocesos no portaven el kilt, la faldilla.
Sí, sí.
És més endavant.
Això segur. Quan més endavant?
Clar, no sabem, però...
Tanta informació no hem buscat.
Ho portàvem, però no a la guerra,
clar,
no?
Clar,
perquè al final és com una peça de
vestir.
De vestir elegante.
Ja. Home, protegeix poc.
Home,
o sigui,
i tampoc.
No hi ha.
A mi m'agradaria anar una mica més protegit de la guerra, saps? Pel que sigui.
Talment. Però a més vaig a dir una cosa pràctica, i és que si tu vas a la guerra en faldilla, et rosses les cuixetes.
Clar, s'han de comprar la coseta aquesta del Decathlon.
Però clar, per mi una dada molt banal, però...
No, és veritat.
No, però després per les necessitats és més fàcil, també, de gestionar.
Clar, però...
Clar, com et fas pipi i et cagues el...
el
teu avantatge és inconvenient.
El kilt, aviam.
Avui dia només es fa servir per grans ocasions. I a la dècada de 1720 el van començar a fer servir les tropes escoceses de l'exèrcit britànic.
Segle XVIII.
Outlander.
Per separar-se una miqueta de... No, nosaltres som diferents. Com podem ser diferents dels britànics?
Compro, això.
A mi em sembla molt bé, a mi em sembla fantàstic.
Tot aquest sigui no semblant als britànics. Abans he comentat 300, doncs tenim la batalla de les Termòpiles. Aquí ja és la primera sospesa. Realisme 3 de 10.
3, un 3.
Home, és que estem parlant de Zack Snyder. Zack Snyder sempre prioritza que sigui xulo abans que tingui sentit.
I sobretot que tingui càmera lenta.
Que tingui càmera lenta, molt gris tot.
Però càmera lenta i de sobte molt ràpid, no? Perquè és com una punyalada molt lent i de sobte, no?
Molt raro aquest home. No buscava en cap moment recrear la realitat, o això esperem. Va fer bàsicament un còmic en moviment, com abans hem comentat, no? Sí, musculats, grecs a pic descobert, lluites a càmera lenta i un rei persa gegant ple de piercings, que sembla un colador. La batalla de les Termòpiles va existir, sí, però no era així. un espectacle visual, però historiadors i espartans estarien plorant.
Que també és un altre tema, no? Al final, una peli també és una part artística, no? Llavors, tu pots voler fer-la acurada històricament, però pots voler explicar una història sense més i que senzillament passi en aquella època. Llavors, bueno...
Bueno, depèn de com t'ho venguis.
Faig una crida...
Depèn de l'objectiu que tu tinguis quan et planteges fer una pel·li, no? Que sigui realista, o històricament, o que sigui...
una cosa xula, no?
Estètic, sí, no sé.
I en aquest cas, a més, es nota molt que el que vol reproduir ja no és la història, és reproduir exactament el còmic de Frank Miller del qual està basat. I això s'ha de dir que un treball impecable, eh? Per a nivell còmic, és clavat. O sigui,
clar,
és més, són les mateixes...
Colors,
Sí, és... El fa servir de storyboard, el còmic.
Però
i és clavat, però
clavat. Snyder hauria de dedicar-se a fer videoclips.
Això
ja
és un altre tema.
Aquest és un tema
això
que,
ja és un altre tema que no parlarem ara. Però a nivell Frank Miller i l'adaptació, molt bé.
Meravellós.
Frank Miller també potser s'ho va passar per on li va interessar.
Jo, el que, això m'ho comentareu vosaltres, però perquè penso que sou molt més experts en el tema. Però a mi el que em passa és que jo crec que han de tenir certa responsabilitat. M'explico. Quan tu fas una cosa d'aquest tipus, al final remarca molt en la cultura pop. I és una pena que ara mateix a la cultura pop pensem que els espartans anaven sense res, que anaven amb faldilles, que tal, no? I ostres, tu has de saber, estic d'acord, que si la teva intenció és, ei, no, que això és ficció, però és que molts cops no ho diuen, bueno, adaptació super cinematogràfica, de tal, no sé quantos, i hosti, és que al final molta gent al final acaba pensant en aquest tipus de coses, no? El tema dels vaixells, el tema tal, i és com...
I clar, jo crec que fer pel·lis històriques té com un renom, no? És com una categoria com que no tothom s'hi posa, no? Perquè té una complexitat.
I necessites molt de pressupost.
Necessites estar molt informat, no? Informar-te bé. I jo crec que a vegades és com... Ho fan com però mitges, no? És a dir, agafen un tema, agafen els, com els tòpics, i llavors fan com l'adaptació perquè li agradi a tothom. I aquí és on, com per exemple, aquí no hi és, però Troia, per exemple, és terrible. O sigui, és dolentíssima també en molts sentits, no? Però vull dir que és això, no? Fer una pel·li històrica, però no voler destinar molts esforços a
fer una reproducció històrica.
A fer una recerca històrica del que va passar.
Però bueno, això...
suposo que aquestes pel·lis deuen ser taquilleres a full,
clar,
no? Vull dir...
No, exacte, taquilleres són, i per això creiem que el millor que pot passar és que hi hagin com batalles, com la batalla de Pelennor del Senyor dels Anells.
Que directament... Bueno, va haver una entrevista que van fer nois joves del Regne Unit i es pensaven que el Senyor dels Anells existia.
Òbviament.
Home,
o sigui, van fer com...
Aviam, sí, el meu cor, sí.
Hi havia un percentatge de nois joves que es pensaven que era pues, part de la història del Regne Unit.
Anem, a mi em fa molta gràcia.
Del Regne Unit, és que aquí hi ha una cosa...
A més del Regne Unit.
Del Regne Unit.
És que el Tolkien, de fet, la història... Bueno, potser ho dieu ara i jo estic fent un altre spoiler, però el Tolkien el que va fer al Senyor dels Anells és explicar la Primera Guerra Mundial.
Bueno, els valors...
O la segon, primera, recordo.
Més els valors de la camaraderia que hi va viure la Primera Guerra Mundial. O sigui, va transmetre una mica els valors. Però...
Treball en equip, no?
Exacte,
companyerisme, no?
Però jo fins i tot havia llegit en plan que els no sé qui eren tal país, tipus les àligues eren dels Estats Units, que arribaven al final de sobte.
Jo crec que això és que algú s'ha fet un... Ha consumit estupefaents.
Això també ho deien amb Joc de Trons, que si giraves el mapa, no? Per exemple, la segona del... Perdó, ara potser ho veu un meló, però amb Joc de Trons, si tu com giraves el mapa d'on estava ubicat cada, no sé si són regnes, comtats, no me'n recordo, on quedaven els caminants blancs, per exemple, era Rússia, que era com els dolents, no, de...
Bueno, clar, perquè, però, no, però, hosti, perquè estan al nord i fes beneficis a l'est.
Però hi ha gent que va fer aquesta interpretació.
Però sí que és veritat que amb Joc de Trons el que està basat en moltes parts històriques del món. En plan, per exemple, el mur era el mur d'Adrià.
Sí, això és veritat.
Els no sé què, no? El Jofri era un rei francès jovenet que va fer no sé quina història. Vull dir que va agafar moltes parts històriques reals i les va ficar aquí amb dracs. Però que sí que és veritat que...
Però en qualsevol cas no estava fent història.
Precisament és el que volíem explicar aquí, que en aquest cas no estàvem fent història, no? Però, Adrià, a nivell realisme...
A nivell realisme...
Zero.
És un zero de 10.
Hem ficat un zero.
Clar.
Home, clar.
Ai, pobre Tolkien.
No, perquè no pretenia.
Clar, perquè no pretenia.
No, ja.
Un zero està bé per ell.
És més, al revés, a nivell realitat dintre del seu món, hòstia, molt bé, eh?
Sí.
Podríem posar-li un 9.5. Perquè respecta molt la realitat del seu propi món.
Clar.
Que això, hi ha gent que crea un món i no la respecta. Això és un altre tema, que ja en parlarem un altre dia.
Exacte, i això, doncs, volíem explicar-ho com a exemple, no? Que no sempre cal ser realista per fer èpica, però ho has de dir. Has de ser honest. És a dir, això sí. No és realista. Ah, vale, ok. A partir
abans de 300. Això ha sigut una adaptació molt a la meva idea. Que surti Zack Snyder o Frank Miller i digui, mira, escolta, això que veuràs no s'assembla gens a la realitat.
Exacte.
I ja està, i tots contents. Exacte. Jo crec que hauríem de fer alguna cosa així.
S'ha de tenir més consciència pedagògica. Això sí. És simplement
que no et
una mica...
vinguin com el de Gladiator, no? A dir, tu no estaves. Bueno, tu no estaves, senyor.
Ni que ell hagués estat.
Que hi ha una, hi ha una historiografia aquí.
És molt
aquí.
Vell, no? Però no tant.
Bé, a banda, és que el cas de Gladiator, és que a mi m'encentra...
És que jo no l'he vist, i tinc moltes ganes de veure-la, perquè m'han dit que hi ha taurons.
És una Roma que està en ruïnes, això per començar. O sigui, sí, clar, està,
jo vaig veure la pel·li i després vaig escoltar el vostre programa, i és...
El van parar.
Home, és que
hi havia poesia escrita en anglès.
En anglès?
Sí, clar.
Sí.
I un senyor llegia un diari en un bar.
Això del diari m'ho explica el Gabriel.
I jugant a futbol. Li faltava una copa de vi, eh?
Això és molt fort, eh? Jugant a futbol, eh? L'esport que té menys anys segurament de la història.
O sigui, jo recordo com, per exemple, a Gladiator 1, que hi havia algun error com d'espai-temps, que dius, bueno, un error d'espai-temps, no?, quan ell cavalga d'aquella batalla, no recordo quina... Vale, ok, però és que aquí hi ha uns errors que dius, ostres... No.
L'entrada de Roma, que era un fangar, saps?
I una porta, i un arc, no? És una mica trist, però...
Al final passarà com a... no, Spider-Man, no... Com es diu això? Futurama. Que Futurama, a la sèrie, cada cop que feien coses del passat, deien, anem al Museu d'Història, i llavors apareixien, potser, l'Hombre de Cro-Magnon amb un portàtil, saps? Coses clar. No tenien ni idea de res, saps? Un romà amb un skate, saps? Perquè no, tot mesclat, saps?
Pues, jo no només agafa pos de físics, de...
aquesta espasa no és així,
jo no només aquestes coses que jo això ho entenc, o sigui, també formo part de Tarraco Viva i totes aquestes coses ho entenc perquè han d'existir, sinó a mi la problemàtica, perdó si m'estic allargant, la problemàtica és quan tampoc entens el context històric, m'explico. A Gladiator 2, perdó, al final això acabarà sent un problema a Gladiator 2.
No.
A veure si ho fiquen ja en alguna
que el director agafés, sense fer spoilers, que el director agafés i representés Roma com la ciutat de los sueños, saps? Vine aquí con una maleta carregada de sueños. I en Roma, los sueños se cumplen. Que hi ha estratos socials, xec! Que si sóc esclau, moro esclau! Què és ciutat del somni?
Que no és l'Audrey... No, com es diu? L'Audrey Hepburn. No, ahir a vacaciones en Roma, saps?
Sí. No. És que no... Saps? És aquí que encara em fa més ràbia.
Potser és un guinyo, fa guinyos.
Ah, però ja... És no, que...
Quines ganes de veure-ho, per
això
favor.
Això sí que em fa ràbia, saps? Perquè...
Roma, l'imperi romà, era la Nova York.
Ho vol representar com Nova York, el tio, saps?
Bueno, si ets novaiorquès de primera divisió, vius bé a Nova York, però si te drogues i vius als carrers, no? Vull dir, ets com, no? Els esclaus.
Tens un pis amb rata.
Sí, bueno, són totes aquestes coses.
Però bueno, ja es va dir en el programa que en aquest cas aquesta pel·li, aquest bon senyor, el Ridley Scott, l'únic que volia és retirar-se d'una vegada. Jo crec que està fent molts diners per dir, mira... Jo desapareixeré els meus últims anys i adéu.
Sí, però la gent està encantada, no? Entenc.
Sí?
No ho sé, jo no ho sé.
No, però la gent ha anat, per tant ha guanyat diners,
per tant...
A ell és igual, sí.
La nostàlgia, no?
Jo he pagat diners a aquest senyor. Fa molta ràbia.
Sí, encara que ara l'estiguem criticant, a ell és igual, perquè ell ha cobrat.
Ja ha cobrat.
I molt ha cobrat.
Sí,
realment, moltíssim.
Exacte. Per tant, ell està més content que un xinxo.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Us quedareu, no, la resta del programa?
Es quedem.
Oh, i tant.
Ah, d'acord, perfecte. Doncs els convidats, jo continuo endavant, avanço. El Pau i l'Adrià, per mi han estat el pretext ideal perquè avui pugui parlar jo de dues coses que m'encanten, que és cinema i música. És a dir, bandes sonores, amics i amigues del Cultius Culturals. Soc la Maria Pérez i avui us faré un joc de bandes sonores i cinema.
És un joc. Jo també porto
endavant
un joc, Maria. Jo també porto un joc. Que bé.
Perquè el joc és molt educatiu i està molt bé. By now, it ain't no use to sit and wonder why. Don't matter anyhow. Us he preparat un top 11 perquè no he pogut eliminar-ne.
Random total.
No he pogut eliminar cap, o sigui, perquè
totes
és que no
bones.
No podia excloure en una del que jo considero que són les millors bandes sonores del cine.
Wow.
Ja sabeu com funciona el joc, però ho explico pels convidats. posaré una melodia i haureu d'aixecar la mà per respondre si sabeu de quina pel·lícula pertany aquesta banda sonora. Fàcil, no? Llavors, quan ho encertem, jo faré una mica d'explicació de qui és el compositor, etc etc.
No ens has portat ninotets? Per...
No, avui no he portat.
És que a vegades la Maria porta ninotets sobre la temàtica.
Però avui, no... És que he posat notes de la segona avaluació i he tingut molta feina.
No passa res, no passa res.
Vinga, endavant amb la número 11.
Ja t'ho he de la mà. Ja, de veritat, ja ho tens.
Ja? Deixem que soni una miqueta,
sí,
eh?
Sí,
no, no, Cinema
Paradiso.
No, no,
Cinema
Paradiso.
Ah, Cinema Paradiso.
Ah,
Cinema Paradiso.
No, 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 no,
no, no, no, de la 11 a la 1.
Sí, de la que menys t'agrada, la que més.
De la que menys m'agrada, la que més. Pau?
Gabriel's Oboe, La Misión, Ennio Morricone.
Correcte, molt bé, molt bé. La Misión és la banda sonora de la pel·lícula, el mateix títol, dirigida l'any 1986 per Roland Joffé, composta, orquestrada i dirigida pel gran Ennio Morricone. Aquest tema que ha sonat és Gabriel's Oboe, com molt bé ho ha dit, i és un tema que fa posar la pell de gallina.
Com pots saber el títol?
Però que ho ha dit en el primer... En el primer...
A fer pom, 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 pom.
Ja està, ja ho sabia.
Soc un malalt, soc un malalt.
Jo pensava que era Fantasia de Disney, però un moment, Maria, quina... Que soc molt dolenta, eh?
Què?
Quina pel·li és aquesta, perdona?
La Misión.
Però de què va? De,
hi ha una missió.
Fes els honors.
Sí, no, no és Tom Cruise.
És
bàsicament. Uns mossens van de missió evangèlica a Sud-Amèrica.
Veus,
hi ha una cascada...
Jo crec que no ho he vist, això.
I va Gabriel amb un oboe, amb una flauta, a tocar els indígenes i tal.
No
és curiós,
vist,
sí, sí, sí.
Però està molt bé.
És molt bonica.
El,
la banda
el pare
sembla...
Gabriel va...
Amb, el pare Gabriel va evangelitzar amb, una... amb un oboe i després es pica amb la Bíblia.
Sí, sí. No? Una mica.
Una mica,
sí. Una mica així.
Molt bé, vinga, número 10.
Ja he aixecat la mà, però l'escoltarem una mica. Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker. Ben, Pau, quin és?
Moon River, de Breakfast at Tiffany's.
Ara, molt que per cert, us recomano molt el llibre. Perdó,
el llibre.
Has llegit el llibre? He descobert avui que hi havia un llibre.
Jo és que soc més lectora que
visualitzòloga.
Escoltadora, no?
Més lectora, molt lectora.
Doncs Moon River és una composició de Johnny Mercer, la lletra, i Henry Mancini, música, del 61. De fet, Mancini la va compondre expressament per Audrey Hepburn, que era la protagonista de la pel·lícula Esmorzar amb diamants. I qui no recorda la fantàstica escena, no?, on Audrey Hepburn cantant aquesta cançó al llindar de la finestra mentre somiava "Desperta tothom", ho hem fet alguna vegada a la vida.
I haig de dir que jo la sé tocar en harmònica.
Oh, no vols quedar-te a l'hora següent
del programa? No.
Vas fer un concert, fins i tot.
Vam fer un concert amb tu.
Dos harmòniques i una foto travessera.
Dos harmòniques i una foto travessera.
Tu que és una foto travessera?
Bueno, fa molts anys tocava.
Bueno, sí, sí. Teníeu un grup, no? Com es deia?
Ventres.
Ventres. Oh. De Ventres. Vam tocar només una vegada en una mona.
En una mona.
Vam anar a la mona.
Vam fer l'estrena i ahir se va acabar.
Ja està, estrena i...
Següent, vinga, que si no, diu, la simplicarem tard. Vinga, una altra vegada el Pau ha aixecat la mà.
Marriott Life, de la pel·lícula Up, de Michael Giacchino.
Però...
Marriott Life
se sap els títols en anglès.
És una cançó composta per Michael Giacchino que acompanya l'escena de 4 minutets on es veu la vida del fantàstic senyor Fredriksen i la seva estimada Ellie, i aquells 4 minuts són or a nivell cinematogràfic i fan emocionar moltíssim.
Sí. Si voleu plorar, els podeu mirar.
Exacte. Si no voleu plorar, no els mireu. Exacte.
Passeu directament.
Següent.
Aviam.
És...
Ja està costant, eh?
No.
Em sona molt més. Memòries d'Àfrica?
Correcte!
Vamos!
Molt bé, I have a farm...
No, no ha dit Memories of Africa. No, no.
De tal, la cançó no sé què.
I had a farm, sí. Del compositor John Barry. És el tema principal de la pel·li Memòries d'Àfrica de Sidney Pollack, estrenada el 1985. La Karen, Meryl Streep, que se'n va molt romànticament a l'Àfrica colonial i s'enamora d'un caçador de bèsties, Robert Redford, més fresta que els felins de la sabana, però suposo que un tigre al llit, si no, això no hagués passat.
Però vol la cosa,
Bueno, no,
sentir... Vamos, patinet. Te'n veig patinet.
Sentir sensibilitat no és... De Lalos no és... L'he escoltat segur, però no m'està sortint el títol.
Segur.
Ah, merda.
Paula, tens a la punta la llengua, eh? Jo confio en tu. Jo com a entrenador teu...
Sí, no, ja, com a coach, no? Com a coach, cabrón. Un moment. Com era? Espera. M'està matant. M'està... A més, és del mateix rotllo.
No, ja, és el mateix rotllo que és el mateix compositor.
A la punta de la llengua.
No, Puentes de Madison no és. Com és? És de Ludlows. No és aquesta que era...
Ah. Lo que el viento se llevó.
No, no.
Una... L'actor és Kevin Costner.
Sí, sí. Bailando con lobos.
Correcte.
Oh! Dancing with
lobos. No s'ha convertit en un concurs, s'ha convertit en un concurs.
Sí, sí, no, bé, voleu ser correcte.
A la Vino i jo ja sabíem que perdríem.
Sí, sí, ja ni penso.
Jo amb el Pau també ja tinc a perdre.
Seguint amb John Barry.
Venim a veure quan triga a encertar-lo.
Exacte. Sí. Seguim amb John Barry, aquest cop amb el tema principal de la pel·lícula Ballant amb Llops o Dancing with Wolves, on surt un guapíssim Kevin Costner, John Dunbar, soldat ferit de la Guerra de Secessió, que busca, en busca d'ell mateix, se'n va al camp de Sedgwick, una posició avançada de l'oest, al territori dels indis de Lakota, del poble Sioux. Allà acabarà sent un d'ells, la música acompanya paisatges i una sensació de vida tranquil·la, entranyables. Molt bé, Pau, ja vas guanyant 7-0, que ho sàpigues.
Molt bé, gràcies.
Següent!
Carros de foc.
Hòstia!
Està,
sí,
va. Sí? Ja? Però si encara
sí.
No l'havia viscut.
Sí. Sí que estava sonant, sí.
Sí, sí. Però és que només el...
Aquest l'haguéssim sapigut amb un segon més, no?
Sí.
Amb el Rowan Atkinson fent així en el...
És veritat. Els Jocs Olímpics. Després amb un paraigües, no?
I és un dia, mira, i quan l'altre comença a fer-ho fa...
I comença en plan... Molt bé, carros de foc. Únicament un grec. I un grec com Vangelis podria portar tanta èpica i heroïcitat amb una melodia. L'escena no és massa significativa. Un grup de nois corrents per la platja, però amb la música de fons sembla que estiguin fent la gesta més gran de tots els temps. Quan faig esport em poso aquesta música. Apa, ja ho he dit.
Molt bé. Que poètica, eh? T'has quedat molt poètic.
Espera'm una mica més.
Sabeu que aquesta cançó no eres... Clarament no surt realment en els Jocs Olímpics. Ja tenen una cançó pròpia als Jocs Olímpics. Que es va fer per John Williams, va fer una cançó per uns Jocs Olímpics i no la fan servir.
I ahir es va quedar, no?
Es va quedar per aquells Jocs Olímpics i fora. Molt malament,
pues
amb
molt
això.
Malament,
i quina era, Adrià? És la melodia.
Olímpic fanfarre, John Williams.
Vale.
Olímpic fanfarre, m'agrada. M'agrada. Molt bé, i ara ja sí, entrem al top 5.
Ah, tot.
Clar, espera, que ara...
Queden 5, vale. Següent.
Que el problema és que sobre ets ràpid aixecant. Per tant, no és impossible. Set,
sí. Aquesta puc saber-me estar el títol, potser.
A veure...
Howard Shore va ser l'encarregat de posar la música a una de les millors sagues de la història i que a casa nostra és d'obligat visionat una vegada a l'any. A casa nostra dic a casa del meu home i meva, eh?
Aquesta és The Fellowship, Robinita?
Sí. Correcte.
Que jo la sabia, el títol.
Molt bé.
Perdó.
Molt bé, Guillaume. Give me five.
El Desto.
Molt bé.
Sortia en anglès. El Child.
Molt important que aquestes poden veure en català.
Exacte. Sí, es poden veure en català. I si a la gent li mola que es vegin els tres vídeos de Jaime Altozano, de l'anàlisi de la banda sonora del Senyor dels Anells, que aquells tres vídeos et canvien...
Jaume Altozano.
Perdó, que tenia un... Sí. Et canvien la vida. El primer vídeo comença, no podràs tornar a veure les pel·lícules de la mateixa manera, i és totalment cert. O sigui, no pots tornar a veure la saga igual.
Després ens dius el nom de la persona...
Jaime Altozano.
Jo ho he vist, i a més és molt, molt xulo quan comença tot allò de... La zona aquesta dels cavalls, que és un... Com que fa tucu-tucu per
el tema
cavalls.
De Rohan és...
Increïble, sí.
Perquè és tucu-tucu-tucu dels cavalls.
Bueno, que això també ho feien servir en els westerns. per composar els westerns. Mm-hmm. Justament Ennio Morricone també feia servir aquestes notes per representar els cavalls. Mm-hmm. I bueno, si escolteu qualsevol western, doncs ho notareu, sobretot en Ennio Morricone.
Molt bé. Següent, número 4.
Tierras salvajes, tierras a l'home aquest, al Trump. Un moment, Wild, The Wild, aquesta cançó es diu Society,
correcte?
Okay? Es diu Society i ja està la peli The Wild. La
societat. Into
the Wild.
Oh, infumable.
Infumable.
What?
I de què va? És que aquesta no sona.
Vinga, regeixo. Eddie Vedder ens deleita amb Society, una de les cançons més boniques de la pel·lícula Into the Wild, cap a rutes salvatges, i està basada en una història real. L'abril del 92, un jove de 24 anys d'una família benestant arriba amb autostop fins a Alaska i caminant s'endinsa sol al bosc al nord de McCandless. Es deia Chris McCandless. Havia donat tots els seus estalvis, abandonat el seu cotxe i gairebé no tenia res. Havia cremat els diners que portava a la butxaca i havia decidit començar una nova vida. Quatre mesos més tard, el seu cos fa trobat per uns caçadors.
Apa.
La cançó crítica...
Spoiler,
No la veuré perquè no m'estava interessant
gens. Té com a 25 anys.
No l'he vist i no la penso veure perquè
la cançó...
Un niñato...
Ho és. Mira, gràcies.
Diners, mira, xato.
Gràcies, perquè és el que jo vaig pensar en el seu moment i a mi me la van defensar ferrissadament aquesta pel·lícula i vaig pensar, és infumable.
La pel·lícula és infumable, però la cançó és...
No, la cançó molt bé.
La cançó critica l'avarícia de la societat on vivim.
Pots defensar-la, si t'agrada.
Necessitem més per ser feliços. No, a mi m'agrada la cançó.
Diu al final, la tia.
Ai, bueno, és una cosa real, això. Tu busques, no?
Està bé, Maria.
Bueno, molt bé.
No l'hagués anat a veure.
No passa res, no et perds res, tampoc.
Exacte.
Següent, top 3.
Just... la que comentàvem abans.
És que no em dones temps, és impossible.
Molt bé. Honor Him, de Hans Zimmer. Heu escoltat ara mateix, va compondre vàries de les cançons de la pel·lícula Gladiator, La Bona. No la birria que van fer l'any passat. I jo crec que no cal dir res més al respecte, simplement pujar la música i escoltar-lo uns segons més. Passem al top 2. Segur que el 2 us sorprèn molt.
Quins nervis.
Endavant.
Top 2.
Recuerdos.
Ai, no, que trist. Sí, bueno, sí, també la sé, però uf.
És tristíssima.
No me l'esperava, Coco.
Coco. Recorda-me de la pel·lícula Coco, una pel·lícula meravellosa per explicar l'amor als més petits de la casa i que ens fa recordar als més grans que no hem d'oblidar d'on venim ni a les persones que ens han precedit. Podria haver posat qualsevol de les cançons, però una de les meves preferides és precisament Recuérdame, en aquest cas la que interpreta Luis Ángel Gómez, que és cantant de... és mariachi actualment.
És mariachi?
Sí, vegem una miqueta.
Recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame.
Tinc una petita anècdota amb aquesta pel·lícula.
Endavant amb l'anècdota.
És una mica trista la part que... Perquè quan va sortir aquesta pel·li vam decidir amb la família anar-la a veure-la.
Uh-huh.
A tota la família junta.
Vale.
Just després que just s'havia mort la meva besàvia i vam anar al cine com a passar una mica de dir, mira...
Com el dol, no?
Anem a airejar-nos.
No sabíeu de què anava.
Va ser una mala idea,
Home... Clar, tota la família, amb els avis, era la besàvia la que s'havia mort, quan vam sortir tots allà, plorant com madalenes.
Normal, és que...
Bueno, per catarsi, no?
Sí.
Aviam, s'ha de dir, a nivell superació del dol...
Super.
Va anar molt bé.
Va passar de la fase 0 del dol a la 5.
Perquè més, i a més vam dir, realment és bonic perquè també se'n va la besàvia i la besàvia també se'n va anar molt gran quan ja li tocava al final, no? I va ser com un, hòstia, quina putada, però que bonic,
Ja. Yeah. Mm.
O sigui que és un record...
Agradós, no?
Correcte, però... sí.
Umami.
Molt bé.
Sí.
I ara, els que em coneixen...
Jo crec que aquesta la sé.
Hauríeu de saber quina és la meva banda sonora preferida.
Jo crec que és Cinema Paradiso.
Del món del cinema. Endavant amb el número 1.
No sé si ho és o no ho és, però...
Sí, sí que ho és.
Sabies que d'aquesta,
sí,
no?
Home, clar, sí, sí.
Evidentment, tots aquí l'heu sabut identificar. És la cançó de Love Theme d'Ennio Morricone. Ai, Morricone.
Morricone.
He començat amb Ennio Morricone, acabo amb Ennio Morricone. La banda sonora de Cinema Paradiso, exactament la cançó que hem escoltat i que seguim escoltant, és Love Theme. I és la cançó que sona just al final, quan Totò retorna al seu poble...
Sona durant tota la punyetera pel·lícula.
Però més exactament, al final té com una importància, no? Com més destacada. És veritat que sona tota la pel·li, això tens raó. Però al final, quan Totò torna perquè l'Alfredo ha mort, la dona d'Alfredo li diu...
La Maria fent tremendos spoilers.
Ella vol explicar el final de les pel·lis.
Veieu-la.
Per això és la seva secció.
O sigui, qui no ha vist Cinema Paradiso, el teu problema.
Hi ha molta gent que no ha vist Cinema Paradiso. Jo sí.
Bueno, vale. Pues,
però hi ha molta gent que
pues no. Doncs fes un sindicat de la gent que es queixa.
No.
Que no ha fet els spoilers. Doncs això, ell torna al seu poble, a Sicília, i l'Alfredo mor, i la seva dona li diu, t'ha deixat aquesta pel·li i el taburet que sempre feia Sibi. Llavors ell se senta, posa la pel·li, i són... totes les escenes de petons que el mossèn del poble havia censurat perquè, bueno, a Itàlia són més papistes que el papa i per això ho havia censurat. I és, per mi, la millor escena. Escena poder no la millor, però la millor cançó de totes les que he pogut anar escoltant al llarg de la meva vida, que ja comença a ser bastant llarga.
Oh, no, home, no.
Love Theme de Cinema Paradiso. Fins aquí el meu top 11
molt bé.
Pel·lícules
de cinema. He de dir que com a fan de les bandes sonores tens bon gust musical.
M'he deixat una que segurament m'has trobat a faltar, que és aquella de... tin del Bueno, el Feo i el Malo.
Ah, bueno, sí.
Home, bueno, a ver...
Si és que no volia ficar un top 12.
Harry Potter...
Sí, t'ha faltat... Després t'envio la meva playlist.
Cap problema.
Cap problema.
M'encanta.
Sí, però estaràs 2 anys, eh?
No importa. Són hores. Fantàstic. Molt bé, doncs he acabat la meva secció.
Molt bé.
Molt bé, doncs
espero
ara ja...
Espero que gaudit.
Molt bé, moltes gràcies, Maria, i ara li donaré pas, no? Perquè ara ja comença el Pisco Labis, una petita secció al final de cada programa per deixar-nos amb bon sabor de boca, executada per alguna de les nostres col·laboradores o per un de naltros, perquè avui la fa la Guiomar, a veure què ens portes.
Hola a tots. Vinga, va, que jo porto un concurs de... Segon concurs.
I ara puc participar.
Frases cèlebres. Va, ho farem ràpid perquè ja són i 50. Pau, fes el favor de fer-nos cas. Que estàs fent no sé què i jo m'estic distraient.
Perquè com ja ha guanyat un concurs, ja...
Perdoneu. Vinga, frases cèlebres del cine. Llavors, jo diré una frase... pedante, normalment, i llavors heu de... O sigui, diré tres opcions i heu de saber d'aquí. Ho vam fer la temporada passada. Vinga, comencem, que són ja molt tard.
Vinga.
Comencem amb la primera. Una pel·lícula es bon... Ai, espera't, que és en català i... Hi ha català i castellà perquè alguna vegada m'ha donat mandra a traduir.
Molt bé.
Una pel·lícula és bona quan el preu del sopar, l'entrada al cine i el pàrquing ho han valgut. Qui ho ha dit, això? Godard, Hitchcock o Tarantino?
Godard.
Hitchcock.
Ah?
No hi ha rebote.
No hi ha rebote.
Ai, perdó.
Siguiente.
Gracias a Dios que soy ateo. Gracias a Dios que soy ateo. Almodóvar, Buñuel o José Luis García.
Almodóvar. Perdó, no és a Calamà.
No, podeu dir-ho, no cal aixecar.
Jo soc mestre, si no és a Calamà, perdo el toc.
Que
no.
Ara això ja no es porta.
Sisplau, anem a favor del dinamisme.
Almodóvar.
Buñuel,
toma.
Gracias a Dios que soy ateo. L'edat és una cosa que no importa, a menos que seas un queso. Això ho dic.
Com, Paquita Salas.
Cristo me gire, no.
L'edat és una cosa que m'importa, a menys que seas un queso. Berlanga, Almodóvar o Buñuel.
Berlanga.
Almodóvar perquè és manchego.
Buñuel.
Joder, amb Buñuel, no?
És que Buñuel...
Ya no tengo fuerza ni voluntad para mantenerme alejado de ti.
Oh, qué bonito.
Això ho han dit a Outlander, als Bridgerton o a Crepúsculo.
Crepúsculo.
Crepúsculo. Vai ràpid, vai la cabina.
Tinc una germana gran molt
sana. No et veig venir. Vull dir,
jo tampoc,
eh? Jo no Cuando me preguntan si fui a la escuela de cine, contesto no, fui al cine.
Tarantino.
Oh. Aquest... Sí. Tremendo pedante, no podia ser un altre.
Sí,
clar.
Sí, aquesta em sona.
Ahí, tremendo pedante.
No el conec prou.
També, també.
Vinga, els cultius, m'insult.
Seguim. No me gusta dar entrevistas. Siempre hay el peligro de que te citen mal. O peor, que citen exactamente lo que dijiste. Godard, Tarantino o Kubrick.
Kubrick.
Kubrick, molt bé.
Molt bé.
És que Kubrick tenia molt mala visió de la vida, eh?
Sí.
Estava
Mira,
sempre patint aquest home.
Dones, que hi havia molt d'home per aquí. De quina pel·li és? De Greta Gerwig? Los humanos solo tienen un final. Las ideas viven para siempre. Barbie, Mujercitas o Lady Bird?
Mujercitas.
Barbie.
Joder.
Es que ah, l'escena aquella de la porta on surt la senyora Iaiona, que li diu, no?
Ah, sí que pot ser. Sí,
sí, sí. La... No? Sí.
Més dones. Cuanto más sabes quién eres y lo que quieres, menos te afectan las cosas. Greta Gerwig, Sofía Coppola o Isabel Coixet.
Isabel Coixet.
Sofía Coppola.
Joder, pues nada.
És que aquesta m'estava sonant, però estava com repassant la Wikipedia de la setmana passada.
Clar.
La setmana passada vam fer la pel·li de Sofía Coppola.
Ah.
Sí.
Vinga, seguim. L'alegria, la alegria no produce buenas historias.
Inside Out. Perdó.
¿Qué dius?
Perdó.
No. L'alegria no produce buenas historias. Godard, Hitchcock o Coixet?
Coixet, perquè Coixet. Els altres ja ho han dit alguna.
Godard.
Va, ara era el pedant de Godard.
Sí, ves que Godard...
Ara, Francesc.
Ara, sí.
Ara, siguiente pedante. Odiar mis películas es como odiar los fuegos artificiales.
Oh. Caram.
Qui ho ha dit això? Santiago Segura, Michael Bale... O Clint Eastwood.
Michael Bay, jo
Michael
crec.
Bay.
Per les explosions, molt
sí.
bé.
Sí.
Molt bé.
Que a més em sona de fer un treball de la, de la universitat i sobre això.
Spielberg hace películas de niños para niños.
¿Qué?
Spielberg hace películas de niños para niños. Això ho ha dit Godard, Tarantino o Coixet.
Home, Coixet, no crec, no? Que s'atreveixi, sí?
Coixet.
Godard.
Sí. El Gabacho, un altre.
Joder, és que Godard era... És molt francòfora, eh?
Ja, perdó.
No, però si t'hi fixes, són en contra d'ells. O sigui, estem a favor.
Ah, vale,
a favor
ok. És
almenys
veritat.
Des de la meva humil opinió.
És veritat, tens raó.
Humil.
Diu... Ah, espera't un moment, perdó.
Vale,
temàtica bèl·lica, ja estàvem amb el tema temàtica bèl·lica.
Vale,
llavors, de quina pel·li bèl·lica és? Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno.
Oh, és molt bona.
I llavors és chaqueta metàl·lica... Apocalypse Now o Malditos Bastardos.
Malditos Bastardos.
Chaqueta metàl·lica.
Ei, és que tens l'habilitat de fer veure que l'has dit bé.
Si algun dia
els teus alumnes diuen tenir-te una ràbia,
no.
Saps? Perquè és un típic de... No, doncs no.
Bèl·lica, seguim amb bèl·lica. Vivimos en las trincheras de ahí afuera. Ho he de dir una mica així, no?
Sí, sí.
Vivimos en las trincheras de ahí afuera. Luchamos. Intentamos que no nos maten, pero a veces lo hacen. Eso es todo.
Era el guió sencer de la pel·li.
Salvar el soldado Ryan, Apocalipsis Now o Si novedad en el frente.
Si novedad en el frente.
Si novedad en el frente. Molt bé, Si novedad en el frente. Vinga, estem acabant. Ai, Déu meu, que no arribem.
Sí,
temàtica
sí.
Històrica. Temàtica històrica, no? Representar un moment de passat de glòria, un passat mític,
sí.
Molt bé. De què és? Lo que hacemos en vida resuena en la eternidad.
Gladiator.
Gladiator.
Sí, molt bé.
No tengo miedo a morir, tengo miedo de mañana. Gladiator, Troia,
aquesta última veu era una mica...
Sí, no? No sé de quin tipus de pel·li.
És una línia que s'estava traspassant.
Ai, vinga, va, fai dos més ràpid. Dos ràpid. Hollywood és un lloc on et paguen $1,000 per un petó i 50 centaus per la teva ànima.
Oh.
Això ho ha dit Catherine Hepburn, Elizabeth Taylor o Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe.
Va acabar molt enfadada aquesta dona, eh?
És, bueno, és tan enfadada que va decidir...
S'enfadar amb la vida, una mica, no?
Exacte.
Sí, sí.
I última ja, perquè ja ens hem de despedir, incluso para los que la desprecian, la cultura es el futuro. Ho ha dit Isabel Coixet, Sofía Coppola o Luchino Visconti.
Això sí que crec que és la Coixet, eh?
Molt bé,
Coixet, eh? Molt bé, Adrià!
he acabat.
Tots els pedants.
He après tant aquest programa.
Digues-me
en sèrio.
Molt bé.
Ai. Doncs res, doncs arribem al final del, programa.
Perquè voleu, eh?
Bueno, vosaltres no, vosaltres seguiu, eh?
Sí. Seguiran amb la, pel·lícula...
Esmorzant diamants.
Esmorzant diamants.
Si pensava que de cop sonaria la cançó i dic, què?
No són tan guais. En qualsevol cas, moltes gràcies, Adrià i Pau, per haver completat el cicle de col·laboracions entre podcasts venint avui al Cultius. Ara no tanqueu la ràdio, que en menys de 10 minuts teniu aquí els No Som Ningú.
I en menys de 3.
Moltes gràcies. Ai, perdó.
No, digue-ho tu.
Moltes gràcies també a Tarragona Ràdio i sobretot a una de les veus de la nostra ciutat, la Sílvia García, que ens fa la producció del programa i avui l'hem marejat una mica amb tantes cançons que hem posat.
I tens concursitos secretos.
Sílvia, guapa, intel·ligent.
I finalment agrair-vos als que heu estat a l'altra banda de la ràdio escoltant-nos i esperem que hagi gaudit tant o més del programa com nosaltres preparant-lo.
Fins la propera.
Adéu. I veure que aquestes coses tal com venen van marxar. I ara em sobren les paraules per dir-te el que em va passar.
Pisco l'avi!
Sí. Que bonic!
Que dius? Si ja no sé què vols de mi, si ja no sé per què seguir. Penjant d'aquell fil que em buidava la mirada. Quan de cop he vist tot l'engany que això amagava, la ironia de fugir de la pressió imposada. Jo em sento lliure i he trobat una sortida. Passo d'escriure el final que tots volien. I si algun dia tornen a venir a fer-me dubtar, sonarà que jo m'estimo més del que tu ets capaç. Si ja no sé què faig aquí, si ja no sé què vols de mi, si ja no sé per què seguir. Caic en una espiral anestèsia.
Una nova edició del cicle de muntanya de la Diputació de Tarragona. Encís, exploració i somnis. Fins al 3 d'abril, conferències i pel·lícules d'alçada a l'Auditori Diputació. I actes també a la Bisbal del Penedès, Reus, Montblanc i Tortosa. Consulta la programació a www.dipta.cat/ciclemuntanya.
Vols fer créixer el teu negoci aquest 2025? Tarragona Ràdio t'ho posa fàcil.
Amb tarifes adaptades per a tothom i novetats com la promoció Nou Comerç. 7 dies de publicitat des de només 80 euros més IVA.
I si vols més visibilitat a la 96.7 FM i tarragonaradio.cat, aprofita ara els descomptes exclusius per a contractes anuals.
Contacta amb nosaltres al 673 325 497 i fes que el teu negoci marqui la diferència.
Tarragona Ràdio. Som 40.000.
Torna el Primavera Show, la gran festa de la moda i l'oci a Tarragona.
Dissabte 5 d'abril, el Parc de les Granotes es converteix en l'escenari perfecte per gaudir d'una tarda plena d'activitats i tendències.
A partir de les 17 hores, vine a descobrir tallers infantils, tardeo amb bona música, expositors amb productes únics, una àmplia oferta gastronòmica i DJ en directe per animar l'ambient.
I quan arribi la nit, la gran desfilada de moda. A les 21 hores, deixa't sorprendre amb les últimes tendències de primavera-estiu en un espectacle que combina estil, llum i ritme.
Un esdeveniment organitzat per la Via T Tarragona Shopping, amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona.
Moda, diversió i bon ambient t'esperen al Primavera Show. No t'ho perdis.
Patrocina Hotel Laura i Montse Timoner de Clínica Dental.
Endinsa't en l'univers de Maria Elena Roquer al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. L'exposició Silenci Despullat, una dona una, repassa la trajectòria història d'aquesta creadora audiovisual, escenògrafa i performer reconeguda a nivell internacional. Fins al juny al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Més info a www.dipta.cat/mamt.
A Tarragona, tothom a l'escola.
Comença el període de preinscripció d'educació infantil, primària i ESO per al curs 2025-2026.
Podeu presentar la vostra sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica del 12 al 26 de març per ESO a partir del dia 14.
I recordeu, si teniu un infant nascut el 2022, al setembre podrà començar I3.
Més informació a l'Oficina Municipal d'Escolarització, Avinguda Ramon y Cajal, número 70, al telèfon 977-211-119 o al web imet.tarragona.cat.
Ajuntament de Tarragona.
Sabies que més de 2 milions de persones volen aprendre català i no totes poden? Des d'Òmnium Tarragonès, amb 11 grups de vincles, volem...